Bon dia, passen 8 minuts de la una del migdia, moment en què la sintonia de Ràdio Falset obrim aquesta hora del vermut, aquesta penúltima hora del vermut, ja que la setmana vinent ja tancarem la paradeta. Però aquesta setmana encara ens toca repassar l'actualitat de la nostra comarca, una actualitat eminentment marcada, seguint una mica el que ha passat a l'informatiu per aquesta campanya a les eleccions generals que ha arribat a la nostra comarca i arriba a Falset amb aquests dos actes de Convergència Democràtica i d'Esquerra Republicana. Li costen a les campanyes electorals arribar a la nostra comarca i ahir es produïa d'una manera molt, si em permetreu l'expressió, molt prioritària, dos actes a la mateixa hora, al mateix municipi, seguint la tradició comarcal. A part d'aquestes qüestions, hem escoltat a l'informatiu tant el candidat de Convergència Democràtica al Congrés per Convergència Democràtica, Ferran Bel, i també Laura Castel, la candidata al Senat per Esquerra Republicana, comentant alguna de les qüestions, i ara m'agradaria repassar amb els tertulians que tenim aquí a l'estudi de Ràdio Falset i també aquells de casa que hi vulgueu participar una mica les respostes que ens han donat els dos candidats. Avui ens acompanyen el Maria Arbonès, bon dia.
Bon dia.
El Miquel Jardí, bon dia.
Bon dia.
I també tenim l'Agustí Massip, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies a tots tres per estar aquí i, si us sembla, toca parlar de política, com no, la setmana vinent ja estarem en jornada de reflexió, però aquesta, repeteixo, la campanya ha arribat a la nostra comarca, cosa que no passa sempre, això també ho vull recordar.
No passa quasi mai.
És una altra manera de dir-ho. També us hauria de dir que d'Esquerra Republicana estava previst que vingués el candidat al Congrés, el Jordi Salvador, finalment no va poder ser, però han arribat, ahir van arribar i els van poder tindre aquí, i els van preguntar diferents qüestions. Vam començar plantejant-los això de, a grans trets, Convergència i Esquerra defensen dues coses, a Madrid van per separat, què és el que els separa, i ell, tant Bel com Castel, parlaven del tema social o del tema econòmic. Creu que és així? Encara que aquí a Catalunya els veiem Junts pel Sí, realment aquesta és la gran diferència dels dos partits, uns són més pro-empresariat, pro-economia, i els altres són més pro-socials.
Començo?
Tu mateix.
Obri el joc, Maria. No,
a veure, Junts pel Sí és una estratègia electoral en un moment oportú davant d'unes eleccions parlamentàries catalanes que va donar el seu resultat, no? A partir d'aquí ha estat evident, en casos fins i tot molt concrets, que hi ha sensibilitats molt diferents. I en concret una de les sensibilitats molt diferents és el tema social. Tema nacional, tema independentista, de convergència, és una cosa que va aplicar a partir de fa, sobretot a partir de fa 3 o 4 anys. Jo l'altre dia ho comentava amb una sèrie de companys periodistes, aquesta sensibilitat independentista de convergència fa uns 7 o 8 anys, per exemple, no hi era.
No, que va.
I aquesta formació política ha hagut d'aplicar aquest perfil a partir, sobretot, de el sorgiment, sobretot social, de la gent, d'entitats que a través de certes accions doncs demanen la independència. Sí que és cert que ens trobem doncs en una campanya electoral que Esquerra Republicana doncs va per una banda, Convergència en va per una altra, però també és cert que hi han coses que entre els dos tenen el mateix criteri, no?
Bé, jo, com segons el que diu el Marià, també penso que a Convergència el que ha passat, a part de que l'opinió pública, diguem-ne, en general s'ha decantat per l'independentisme, és que les joventuts de nacionalistes de Convergència han pujat al poder de Convergència. I ja sabeu que les joventuts sempre han estat independentistes, les joventuts de Convergència, i ara se suposa que aquelles joventuts de fa 10 o 15 anys, doncs ara són les que estan governant Convergència, i per tant és un canvi, diguem-ne, quasi generacional i natural, no? Això més que res per matisar una miqueta el tema aquest de que aquests nacionalistes de Convergència que eren de pa sucat amb oli, no obstant, doncs, la seva joventut sempre ha estat en aquest sentit, en aquesta línia. Per tant, En aquest aspecte sí que hi ha petites diferències. Esquerra ha sigut sempre independentista, però Convergència, la joventut sempre han sigut independentistes. El que passa que el peix al cove del senyor Pujol feia inviable aquesta opció.
Peix al cove de Ciu, que Ciu no existeix.
No, però que era l'estratègia pujoliana, no?, del peix al cove.
Sí, estic totalment d'acord amb el que diu l'Agustí de... Perdona aquest tall. De que ha sigut un canvi generacional, les joventuts... De Convergència doncs ja tenen una altra manera de pensar i també el que els ha penyut ha sigut els últims 11 de setembre. Segueix, perdona que t'hagi...
No, vull dir, és això, no? I per altra banda, evidentment que hi ha un tema social i econòmic diferenciador entre Esquerra Republicana i Convergència. Això...
Sí, però amb això que comenteu, doncs cal sumar també, no?, un canvi d'estratègia que feia falta Convergència, que els hi feia falta Convergència a causa de, bueno, de renovar, no?, de renovar objectius, de renovar plantejaments, i en aquest sentit insisteixo que un dels perfils que havia d'agafar era el sentit de la independència, no? Era aquest perfil independentista que fa uns anys doncs, no estava dintre de... o almenys dintre del seu programa electoral ni de partit. No?
Home, també.
I ara també es veu, perdona, que fins i tot doncs, en buscar una nova, un nou nom que identifiqui aquest...
No, que a veure, que hi ha consellers de Convergència que es declaren no independentistes, eh?
Sí, sí.
Per tant, aquest tema encara no el tenen, dintre de Convergència encara no està prou clar del tot, eh? Sí que majoritàriament, però encara hi ha gent de Convergència que tenen tendència unionista, diguem-ne, no? D'unió, no d'altra cosa, eh?
Hi ha un apunt en el que deia el Maria del tema del canvi de Convergència Democràtica, també, seguint una mica el que deia l'Agustí d'aquest canvi generacional, també hi ha hagut un canvi social important que l'electorat s'ha mogut, i si Convergència no es movia... perdia bona part d'aquest electorat.
És el que he dit jo, les últimes manifestacions dels 11 de setembre.
Sí, evidentment, tot ajuda, i la conjuntura econòmica possiblement també hagi fet alguna cosa més, i el govern del PP a Madrid
fent activitats
en contra de Catalunya també ha ajudat molt, vull dir, a veure, que hi ha una sèrie de factors externs també que també acaben de completar el pastís, no?
Curiosament, en una resposta sí que estaven d'acord, és el tema de depèn de quina sigui l'aritmètica al Congrés, si els partits que guanyin necessita el suport d'uns o d'altres, la condició és clara. O hi ha referèndum o no hi ha suport.
Bé, a mi hi ha una cosa que em preocupa del dret a decidir. La veritat és aquesta, em preocupa molt, no? Independentment de que, a veure, si el govern de Madrid estigui no permeti exercir el vot, em sembla d'una antidemocràcia claríssima i descarada i inadmissible.
No, perquè els diuen que ho ha de demanar tot Espanya,
bueno,
això.
Però és igual, més igual que sigui per Espanya que no tot Espanya, és igual. El problema que em plantejo és, suposant que hi hagués aquest referèndum, què passaria si guanya el no? Perquè, clar, aquí ningú parla d'això.
Home, jo ho tinc
molt clar. No, tu no tens clar, ningú té clar. Tu no pots dir que ho tens clar, ningú té clar. És a dir, què passaria si guanya el no? És a dir, ens quedarem igual que abans o anirem a menys encara? O ens donaran alguna cosa a canvi? Aquesta pregunta, és a dir, cap partit polític, i ara és moments de respondre aquesta pregunta per part dels partits polítics que presenten precisament a les eleccions espanyoles, de respondre-la. Suposant que guanyéssim el fet de poder fer el referèndum, cosa ja molt improbable, què passaria si sortís que no? Perquè a veure, si surt que no, què farem? Ens quedarem igual que ara? I callarem i ja està, i s'ha acabat tot? I des de Madrid ens continuem aixecant amb Rodalies i amb el Corredor Mediterrani i amb els impostos i a Andalusia la senyora Sánchez, aquella ens dirà el que ens diu, aquelles mentides que ven. Però què passarà? Aquesta és la pregunta que val la pena respondre.
Bueno, jo crec que la meva manera de pensar és que hi ha possibilitats que si es fes un referèndum sortís el no. Sí que n'hi ha possibilitats.
Oh, moltíssimes.
Si surt el no, doncs crec que ens quedaríem putejats com ara, com fins ara, i dintre d'uns anys tornem a provar. Jo això ho tinc claríssim, que seria així. Aviam, Escòcia va guanyar el no i no ha passat absolutament res. Diuen que uns anys ho tornarem a provar.
Potser abans, depèn del que passi el 23 de juny, potser ho provaran abans.
Jo crec que nosaltres seríem un exemple molt semblant al que va passar. Ens quedaríem tal com estem, putejats des de Madrid i a tornar-hi d'aquí un temps. És que
Fixa't el detall d'Escòcia, fixa't el detall d'Escòcia, ja que treus Escòcia, no? És a dir, el Regne Unit amenaçava a Escòcia que si es quedés independent sortiria d'Europa, sí. I ara és ella que vol sortir d'Europa, i sí. En canvi Escòcia és el que està demanant que no se surti d'Europa. Sí. Vull dir, és un contrasentit tan gran, és que és el mateix que passaria aquí, no? Vull dir, sí. Ara els espanyols estan amenaçant que Catalunya sortiria de la Unió Europea, i millor d'aquí un any o dos passaria al revés, no? Vull dir que en política
se diu moltes tonteries.
La conjuntura del moment fa dir moltes coses que al cap de dos minuts ja perden sentit, no?
Home, però que Espanya demani sortir d'Europa, jo, Agustí, ho veig una miqueta
complicat. No ho dic per això. Ho dic per Anglaterra, per Gran Bretanya.
Un exemple, no? No, i la imatge del procés jo penso que també està una mica alterada. A partir d'aquí podríem entrar en molts matisos, no? Perquè, doncs, òbviament no pensa el mateix Junts pel Sí i la CUP, no? Deia, doncs, que està alterada per aquests desacords continus, i ara l'últim, doncs, el gran, amb el tema dels pressupostos, entre la CUP i Junts pel Sí. Això dona una imatge. Ja la pràctica és complexa, no? És un perill, altera aquest objectiu del procés i dona una imatge, doncs, de cara a l'estat espanyol, i en concret doncs més a la dreta espanyola, dona una imatge de feblesa, de no entendre's i de no anar tots junts cap a aquest objectiu que és la independència.
I els hi va bé això amb ells, ja.
I aquest serà el tema de la CUP i dels pressupostos, vosaltres que som més grans que jo, com vau entendre aquesta expressió tan, a mi em sona una mica estranya, de que els pactes muten? I que com que muten no es poden complir.
Bueno, el president Puigdemont ho va dir clarament. Si jo hagués sabut que el pacte havia de mutar, jo no hagués acceptat la presidència.
Els pactes muten de mutu acord, sí. Però no unilateralment.
Exacte.
A veure, això què quedi clar? Sí, evidentment que els pactes muten, perquè el que deia abans, les conjuntures polítiques de cada moment varien. Però el que no pots fer, un pacte s'ha de variar de mutu acord amb aquella persona que has pactat, si no, no és un pacte, no és una mutació.
No és un
pacte,
no?
És un trencament.
El que us demano és, què vau pensar quan va veure aquesta justificació per tal de fer el que van fer? Perquè fins ara, home, més o menys els pactes o es mantenien o es trencaven. Això de mutar per trencar, jo és que no he vist mai.
Bueno, jo em vaig quedar sorprès, clar, no, perquè com que s'havia firmat un pacte per 18 mesos d'estabilitat al govern i d'aprovar les línies bàsiques del govern i no ficar cap pal a la roda.
Un pacte unilateralment no es pot trencar. Un pacte unilateralment no es pot trencar. Vull dir, sí que poden variar les condicions i, per tant, parlem-ne, perquè sí. Les condicions han variat, per tant, parlem-ne d'aquest pacte que van fer. Això és una cosa. Que això em la trobo raonable i la trobo, inclús, si m'apures molt, la trobo molt, molt bé. Ara, el que no pot ser és dir, com que els ciutadans han canviat, jo me'n vaig. Això no val. Dir, això és trencar el joc a mitja partida. Això és trampa. Vull dir, no,
jo sabia no que val, des de la Constitució del govern català, aquesta relació entre Junts pel Sí, no sé, em donava aquesta impressió. Aquesta relació entre Junts pel Sí i la CUP, doncs, era complexa, era difícil, no? I bueno, i s'ha vist. Aleshores, doncs, bueno,
per això es va firmar el pacte, perquè ja ho sabien que era difícil, però es van comprometre, almenys amb les línies bàsiques del govern, en 18 mesos no ficar cap pal a la roda. Llavors, una vegada s'hagi acabat el procés, que s'hagi iniciat un procés nou, llavors cada un es presentarà a les eleccions catalanes i cada un dirà la seva, cada un farà... Però bueno, és el que diu l'Agustí, trencar la baralla, perquè ara em dóna la gana perquè no estic d'acord amb els pressupostos, quan eren uns pressupostos més socials que mai, perquè s'havien adjudicat 830 milions més d'euros a tot l'apartat social, doncs clar, tot això no es dura a terme. És que... I és el que diu l'Agustí, o juguem o no juguem, però si juguem hi ha unes regles del joc que almenys durant 18 mesos us heu de complir, i si no esteu d'acord, parlem-ne, però és que no hi ha manera. No.
Sembla que la CUP en diversos escenaris, no dic tots, no?
Estan molt trencats, la CUP.
Aquí al Priorat hi ha ajuntaments que estan governats per la CUP i sembla ser, doncs, que fan bé les coses i tal, no? Però hi ha escenaris que sembla que la CUP estigui millor a l'oposició i, perdoneu l'expressió, foten canya. Parlo de Reus, per exemple.
És que és més fàcil. Estar a l'oposició sempre és més fàcil.
Sí, i aquí també, no? De dir, escolta'm, nosaltres, doncs, per compte de construir o gestionar o o valorar o reconduir o escolta'm, jo crec que la política doncs has de saber construir fins i tot amb coses que no vols, no? Però has de saber construir.
És a dir,
en aquest sentit,
jo,
a mi la CUP...
Sí, no, el que dius tu. Jo tinc una frase que l'utilitzo per definir miqueta la postura de la CUP, que em sembla que és bastant... Que jo sempre dic que la coherència de la CUP és massa incoherent, no? I per mi això és definitiu. És a dir, se treballa massa amb la coherència ideològica, que em sembla perfecte, però és a dir, no es pot arribar a un extrem de la coherència ideològica perquè hi ha una cosa que és la realitat. I de la ideologia a la realitat hi ha una diferència que cal saber tamissar una miqueta, no? I jo penso que a la CUP els hi falta una miqueta aquest joc, no? Que és una miqueta que dius tu, no? És a dir, és que jugar des de l'oposició és molt fàcil. Destruir no costa res, plantejar coses sense sol tibolta no costa res. El que costa és, a partir d'una realitat, refer-la i reconstruir una cosa, no? I això és potser que... I quan hi ha ajuntaments, a la comarca, per exemple, que tenen alcaldes de la CUP, ja tenen una altra visió diferent, perquè estan governant. Uh-huh. I per tant, al moment de governar, se topen amb una cosa que es diu realitat, que no ens agrada, que la volem canviar, però hi ha una realitat que no podem obviar. No?
Ara m'hauríeu d'ajudar amb el títol d'una pel·lícula que no me'n recordo, però sé que la producció està feta pels Monty Python, que va sobre la vida de Jesús. Finalment,
la vida de Brian.
Molt bé, correcte.
10 punts per a vostè.
És que és molt bona aquesta pel·lícula.
No hauries d'haver passat davant del cinèfil.
Que al final mor Jesucrist, però abans de morir reuneix tota una sèrie de grups molt similars, amb sigles gairebé semblants, que per diferències, no? per petites diferències, doncs no aconsegueixen salvar Jesucrist. No? Això a mi em recorda la CUP. No?
És una paròdia de la vida de Crist.
Bueno, i en certa manera també l'esquerra.
En general l'esquerra sí. És que en general l'esquerra té aquest problema, no?
Sí, sempre ha estat molt dividida.
És el mateix. No, és que, és per pròpia definició que l'esquerra és plural. Per pròpia definició d'esquerra. Esquerra sempre vol dir pluralitat. I per tant la pluralitat és múltiple i per tant és variada i per tant costa. La dreta és única. I per tant allí mana el de dalt i els vaig a creure i s'ha acabat. Vull dir... Això està clar, no? I doncs això sempre hi hem de tenir, ho hem de tenir present, no? Vull dir, l'esquerra és variada, és múltiple, és dialogant, i per tant, costa posar-se d'acord.
Companys, ja ho va dir quan va entrar a la presó, diu, és l'únic lloc on les esquerres estem juntes.
Sí.
Avui anem forts, de cites i de referents, ja m'agrada, ja m'agrada, perquè la realitat que ens trobem no és gens senzilla. Permeteu-me que torni d'on havíem començat, amb aquestes entrevistes als candidats d'Esquerra i de Convergència Democràtica de Catalunya. Els hem preguntat respecte a si ajudarien o no al govern espanyol en aquests números. Donàvem dos informacions, aquests 8.000 milions d'euros que demana la Unió Europea que s'han de retallar, sigui qui sigui el govern i sigui qui sigui els partits que formin coalició, si és necessari, i l'altra d'aquesta setmana, que és que el deute espanyol ja ha superat el 100% del producte interior brut, i això també té unes conseqüències. Tots dos han dit que d'alguna manera ja ho estan fent, però que sí que caldrà segurament veure com s'ajuda o no a l'estat espanyol. Creieu que és el que han de fer, tot i que allí tots dos ja diuen que van a defensar el tema català? Creieu que les formacions polítiques catalanes han d'ajudar a millorar aquests números?
Jo digues, Agustí, parla.
No, jo penso que, entre altres coses, perquè és que, vulguem o no vulguem, l'economia de l'Estat ens afecta a Catalunya. Uh-huh. Per tant, d'una manera o altra s'ha d'ajudar, perquè si t'ajudes l'Estat estàs ajudant tu mateix. Això està clar. Per tant, una mica sí, que passa que, a mi, perdoneu-me, però aquests partits catalans que estàs comentant tu ara a les Corts de Madrid fan pessigolles com a molt. Pessigolles com a molt.
Sí, però te recordo que a les últimes eleccions, si els arriben a fer servir...
Si no dic fer riure, vull dir, fan pessigolles per dir una cosa suau.
Haguéssim pogut investir algun president, si s'haguessin arribat a acords...
Claro, si no fossin independentistes i si no fossin catalans, esclar. Naturalment.
Sí, si s'hagués arribat a un acord amb Podemos i els socialistes, llavors necessitaven els catalans i els bascos. Això és indiscutible.
Tranquil, que la Susana Díaz no voldrà mai necessitar els catalans. Només els necessita per fer publicitat enganyosa a Andalusia. Per el seu interès particular.
Jo, més enllà de les dades macroeconòmiques, sí que és cert que hi és prou evident, no?, amb la situació dels trens i de les instal·lacions ferroviàries i altres aspectes, que aquí l'Estat ha d'invertir, i d'invertir de forma urgent, no? El que no pot passar és el que està passant amb els serveis de rodalies i de mitjana distància, que és el que... Doncs,
això és una vergonya... Ja
et planteges viatjar a Barcelona, per exemple, amb un marge d'una hora i mitja, si agafes el tren, doncs, perquè hi ha la gran possibilitat de que arribis tard.
Gran o gairebé segura. Seran 5 minuts, seran 10, serà un quart d'hora, però gairebé...
L'altre dia m'explicava una persona que utilitza sovint el tren de Falset a Barcelona, i em comentava l'any passat, diu, vaig apuntar, vaig fer un Excel, i em vaig apuntar tots els dies, totes les hores, els retards que hi havia durant l'any. Diu, per simple distracció, no? I la mitja era d'un quart d'hora, em penso que va dir, no? No, llavors, els horaris de l'any següent resulta que van retocar tots els horaris segons aquest quart d'hora.
I així no hi ha retards.
I d'aquesta manera ja no hi ha retards. Vull dir,
abans de...
Sí, que la Renfe també havia fet el mateix.
Bé, la Renfe li toca fer el mateix.
Però vull dir, no va millorar el servei. L'únic que va fer va ser endarrerir aquestes hores que anava de retard, ja està.
Sí. Hora d'arribada a la 1:15.
I si era hora 5:15, doncs ara 5:30, ja està.
Sí, ja està.
Cap problema.
Ja no hi ha retards. Avui, precisament, sobre això, hi havia un acudit boníssim al Diari de Tarragona, a la contraportada del Faro, que m'agrada molt, que es veia, doncs, tot el que el sistema de rodalies d'aquí, vies estretes, coses que no funcionen, catenàries trencades, tal i qual, un desastre. I es veu un directiu d'ADIF i veu un home corrent i diu, aquest és un lladre de coure. Diu, ADIF només veu el que vol veure.
No, mira, ahir a TV3 va sortir una estadística que deia que les Rodalies Madrid en els últims 10 anys han fet 98 quilòmetres de vies. Sí. Rodalies Madrid, quan bé sabeu que Madrid no és ni una quarta part de Catalunya, val?
No, exacte, és molt més petit.
Van 98 quilòmetres nous de via
i
no sé si 15 estacions noves. A Catalunya, zero trams de quilòmetres de via nova i 3 estacions noves. Això, si això no és objectiu, si aquesta queixa no és clara, rotunda, racional, ja m'explicareu què hem de fer, no?
Bueno, estos catalanes que sempre se quejan, diuen de Madrid.
No, és que passin totes les competències cap aquí.
Aquí està el bo.
L'altre dia va haver un programa...
És que no mengen i deixen menjar.
L'altre dia va haver un programa del Cuní, que la Pilar Rahola va córrer al ministre. Ho vau veure, algú? El programa del Cuní?
No, li
va fer treure els colors perquè li va dir, home, diu, vostè que ve aquí a fer propaganda del PP, però si les inversions a Catalunya, no, perquè les inversions a Catalunya han pujat molt, és la primera comunitat diu, com la primera, què diu, però si anà per la cua, no? Diu, perquè nosaltres que tenim un 26% pel PIB, un 26% del PIB, no ho invertim ni un 8%, i llavors li ha parlat del corredor mediterrani, i el ministre s'anava sortint, doncs, que, bueno, això ja es farà, i tal i que qual, i va tindre els nassos de dir-li al ministre, i vostè qui és per prohibir que jo hagi de fer una conferència en un país estranger que no era precisament de política? Diu, per què ho va prohibir? Diu, i ho va reconèixer que ho havia prohibit aquest ministre, el Margallo.
Ministre Margallo.
Respecto molt el Cuní i la Pilar Rahola, no són sant però de la meva devoció. Tampoc. Ni el Margallo tampoc, eh?
El comentari venia que el va atacar quan a les inversions de Catalunya i aquell sabia com sortir.
Ben fet, perquè doncs, no tenen la raó, i en aquest mateix paquet aquí la carretera, que ara sembla que comencin ja les obres, no?, entre Falset i
Móra d'Ebre,
que fins que no hi hagi, fins que no hi ha reclams, accions, manifestacions, accidents
i quantitats industrials de paciència,
això també es pot traslladar a la Nacional 340, no? O sigui, fins que no passen una multitud de coses, i entre elles les lamentables, que són els accidents, aquí no hi ha unes reaccions contundents a l'hora d'arreglar els problemes, no? Bueno, I la carretera aquesta...
I el de Falset de Mora, jo sóc tan escèptic de que es faci alguna cosa encara, de veritat.
Home, Agustí, ja està, les línies ja no són blanques, són taronges, ja és la senyalització excepcional.
Ara poden estar 4 anys les línies
sí,
taronges
bueno,
pintades.
Això és el que em fa por, això sí que pot ser.
Vull dir, no, jo no ho tinc tan clar, jo fins que no vegi, en aquest cas, com Sant Tomàs.
Jordi, tu
que,
cada
no vegi,
dia,
no m'ho creuré.
Tu que cada dia vas als Guiamets, aquells cartells que hem penjat, què diu? Perquè jo no he pogut
bueno,
llegir.
Això és una altra història que la setmana passada ja vam comentar aquí a la tertúlia, que però és que la lletra és tan petita que llegir, per molt lent que vagis, és que no pots llegir. A més, són 3 línies que és que no...
Però d'altre tot hi ha un gros Ministerio
sí,
de
sí.
Fomento.
Això sí.
Això és el que val.
Ministerio de Fomento.
La lletra petita és igual. Com
I, no I no entenc per què són 2 petits, fes-ne més o menys mitjà i ja ho tindràs. No, suposo que són coses diferents. O són...
No, perquè no l'he pogut llegir, tinc ganes de...
Tu pensa que això, jo, perdona, però jo crec que aquestes línies grogues s'han pintat ara perquè hi ha eleccions la setmana que ve.
I jo no ho descartaria.
Val? I per tant estarem tot l'estiu amb aquestes línies grogues pintades sense cap res. Això com a mínim. Siguem ben pensants.
Home, que l'estiu hi ha les vacances, Agustí, home, clar, l'estiu no es farà res.
Quan
doncs
tornem...
Perquè cal pintar les ratlles grogues ara, i les pintaran al setembre.
Algunes fonts m'han dit que les obres començaran ben aviat, esperem.
A mi també algunes fonts m'han dit que setembre o octubre, però jo no m'ho
crec. M'agradarà m'he equivocat, m'agradarà
sí.
dir-ho,
Sí, sí, sí.
Jo també dic...
Queda enregistrat, Agustí, i ja t'ho recordarem, si pertoca... veurem si es produeix els terminis que diuen tant el Maria com el Miquel. Em m'agradaria pensar que la setmana que ve s'hi posaran. O jo ja entenc que s'hi han posat
jo,
ja.
Jo no dic la setmana que ve. Que ben aviat.
He dit que era un desig, Maria.
Jo també vaig dir, i com l'arreglaran aquesta carretera?
Una cosa del desig i l'altra realitat. A veure, ens fotem.
I vaig llegir la notícia que es va passar per internet de Foment, i diu que sí, que s'arrencarà la calçada que actual, dic, hòstia, menys mal, perquè jo el que temia també és que es fotessin asfaltar al damunt. Dic, bueno, dintre un any, una altra vegada ple de crivells, no? Però diu que no, que ho arrencaran tot i serà tot un asfalt nou de trinca.
Jo aquí m'arreglaré amb l'Agustí i aquí sí que sóc molt escèptic.
T'he dit la notícia que ha publicat sí. Foment.
No, i tant, Foment pot dir
per
que vulgui.
Per descomptat, i també els seves descontaminacions de Flix havien de valdre una cosa i que van valdre una altra, i alguns volien retallar més tirant algunes
és que,
coses.
Si torna a ser asfaltar el damunt en una setmana ho tenen fet,
Veurem què passa. Maria, volies apuntar alguna cosa
al respecte? No, només això. De totes formes, si cap al teu poble, doncs, si no t'agrada passar per la carretera aquesta, vas cap a Marçà, no? Capçanes, que també doncs, és molt bonica, i després arribes als Guiamets.
Però tornem a lo de sempre, de Falset a Marçà molt bé, i de Marçà a Capçanes molt bé, però de Capçanes a Guiamets la cosa ja torna a ser bastant tercermundista, i aquí fa... la setmana passada escoltàvem el president...
Perquè això és un camí asfaltat.
No ho tinc clar, i aquí el president Poblet de la Diputació va ser bastant clar quan va comentar que i anunciava que en breu Generalitat i Diputació establirien clarament quina carretera li pertoca a cada una, i a la de Guiamets en qüestió hi ha més d'un actor involucrat, i que amb aquest pacte ja sabrien d'en qui seria i d'en qui hauria de ser, cosa important.
I qui l'hauria d'arreglar, que és el més important.
I qui l'hauria d'arreglar, que encara és molt més important que l'anterior.
Jo davant de la teva pregunta voldria afegir una cosa. No? Tot això, aquests problemes, circumstàncies i mancances, les trobem en un moment que es concentren juny, no? Entre un període que el teu compte corrent és quan te venen els impostos, no? Bé, a nivell local o a nivell estatal, i a partir d'aquí reflexiones el retorn de pagar aquests impostos, no? I en el cas doncs, estatal dius, ostres, per què serveix pagar els impostos, no tan sols el que corresponen amb renta el mes de juny, sinó doncs, els altres que vas pagant cada mes, sigui Seguretat Social, etc. No? Si per altra banda doncs, no trobes cap tipus de retorn que satisfagui.
Això és lo mal, que això es decideix molt lluny, que es decideix des de Madrid, i clar, que el Priorat som 4 gats al sereno, això ho hem dit un munt de vegades.
Doncs si us sembla, avancem una miqueta més, gràcies a les noves tecnologies, sabem el que diuen els polítics al moment. Tuit de l'Ara, el Pedro Sánchez diu que Espanya no es pot governar si no estima Catalunya. Això de l'estima de Catalunya va per barris. Veurem com s'acaba.
Els maltractadors també diuen que estimen a la seva dona i la maltracten.
Sí.
Hòstia, hòstia, quina frase més demolidora, tio. No,
és veritat, és veritat.
És contundent, però cert.
No, però bueno, a més és molt adient el que estem dient ara, però carai, quina frase he anat a buscar, tu. Molt bé, hòstia, sí, m'agrada.
Hi ha metàfores que fan mal, però és el que té. Recordo que tenim dos telèfons, per als qui vulgueu participar des de casa, són el 977-83-0044 i 977-83-0044 i el 977-83-1135, el 977-83-1135. Estem centrant una part d'aquesta tertúlia d'avui en política, però és que clar, si ahir teníem dos candidats per la nostra comarca, és normal que anem en aquest sentit. Hem marxat cap a altres viaranys i altres infraestructures, també normal, quan se'ls ha preguntat i és un
dels temes de política
més importants a la nostra comarca. Però també m'agradaria tornar en el tema de carreteres i camins per una altra qüestió, i és que també aquesta setmana s'ha presentat el nou, bueno, nou no, el circuit del Rally Catalunya Costa Daurada per aquesta edició, i no hi ha el Priorat, cosa que es va, recordem, la setmana passada es va decidir en la sessió del Consell d'Alcaldes, es va votar, ja hi va haver la resposta del RAC que llegim aquí mateix en aquesta hora del Vermut, amb aquest el Priorat se borra del Rally, i realment doncs, no hi és. Quina valoració en feu de que una decisió, que sempre veiem que es prenen decisions i que no s'acaben de complir, en aquest cas es va prendre la decisió i hi ha un efecte, que ja l'hem vist ja, que és el fet que el Rally RAC Catalunya Costa Daurada no passarà per la comarca. Com ho veieu?
Jo molt positivament. I a més penso, això ens pot servir d'estímul per demostrar nosaltres mateixos que quan anem tots a una s'hi poden fer moltes coses interessants. I que els gegants que semblava que no podien vèncer mai, quan anem tots junts som capaços de guanyar-los. No? I a més, això per una banda. Per l'altra, també dir que jo crec que l'adhesió del Consell d'Alcaldes va en la línia que està en aquest moment la comarca, que és la via de la declaració del patrimoni mundial del paisatge agrari de la comarca.
Molt relacionat,
no? Sí. I aleshores jo penso que això, aquesta decisió que han pres l'alcaldes, s'adiu amb el 100% amb el projecte que ara estem portant a terme. I per tant vol dir que tothom va entenent la importància que té que algun dia, molt proper, la UNESCO pugui declarar el paisatge agrari de la nostra comarca com a patrimoni mundial de la humanitat, no? I penso que, per tant, jo estic doblement content i podria afegir un altre content, és que la gent que ve a veure el rally passa tan de pressa com els cotxes i ho destrueixen tant com els cotxes. I, en canvi, no deixen molt poca cosa a canvi.
Jo trobo una actitud molt, molt valenta. He de dir que m'esperava una actitud contrària del sector empresarial de per aquí la comarca, però també vaig veure que...
Ha originat queixes,
sí,
això també,
sí,
la comarca.
Sí. Però sembla ser que també la ubicació d'aquest rally aquí tampoc portava molts beneficis econòmics.
A l'hostaleria.
Per tant, doncs, escolta'm, el rally aquest que se'n vagi cap allà al Calafat, s'instal·li allà i que comencin a rodar a toms pel circuit de Calafat o el lloc, la nova ruta que...
De moment van a la Terra Alta i a alguns municipis del Baix Camp, que hi ha...
Sí, hi ha fons, prats, muntanyes...
Allarguen alguns recorreguts i allarguen més la seva estada a la Terra Alta.
I després molèsties, no? Alguns veïns no podien sortir de les seves finques perquè el rally passava a sortir o circular
pobles,
per allà. No?
I pobles,
no?
Hi havia pobles que tenien les seves...
A Pradell, els primers anys, no podien
gent
sortir.
Gent que no va poder arribar al seu poble perquè van tancar la carretera i no el van deixar arribar al seu poble. Això la nit abans, els ratllis.
Sí. Aquí, el punt més important sobre el rally, el més important de tot, que l'Agustí ja ho ha dit, però recalco, és que ha hagut al Consell d'Alcaldes unanimitat. I això és molt important. Van votar 16 alcaldes a favor i va haver dues abstencions. Per tant, això és majoria, però molt absoluta. I això és el més significatiu en quant a això. Perquè si veus que hi ha discrepàncies, que alcaldes que voten a favor... Però doncs, és el que diu l'Agustí. Llavors, els alcaldes del Priorat tenen molt clar el que és la Carta del Paisatge, tenen molt clar el que volen que siguem patrimoni de la humanitat, i això pues, has fet que decidissin que el rally era més dolent que beneficiós pel Priorat.
A mi m'agradaria pensar que també servirà per veure de que hi ha coses i decisions que tenen una part positiva i una part negativa, i que una vegada les prens has d'aprendre i assumir que tindràs aquestes dues parts.
Bueno, és que qualsevol decisió que es prengui sempre hi haurà gent que no ho trobarà bé, faltaria més, i algun aspecte negatiu per algú, evidentment que sí, també. Però la gran diferència que hi ha entre un particular, una persona, i un alcalde, la gran diferència que hi ha entre un alcalde i una persona és que l'alcalde busca el bé comú i la persona busca el bé individual. I per tant això no ho podem oblidar, i penso que això és molt important, ho hem de tenir clar. És a dir, evidentment que una decisió d'un ajuntament a vegades a mi em pot perjudicar personalment, i me queixaré i protestaré i no sé què, però si ho analitzo fredament, potser aquella decisió és un bé comú, i per tant davant d'un bé comú, un bé particular no, té, no hauria de tenir tanta importància. Jo crec que, i això està claríssim, que qualsevol decisió, si quan tu agafes un camí, segur que en deixes un altre per a fer. Però quan has decidit agafar aquell camí, l'altre ja no hi has de pensar més. És aquell és el camí.
Agustí, abans parlaves de prioritat, una de les últimes qüestions o activitats que sabíem que tiraria endavant l'associació era presentar el pla de gestió als diferents ajuntaments. Tens alguna dada?
Sí, mira, precisament durant aquest mes de juliol i agost, juny i juliol, s'està presentant a tots els ajuntaments, o sigui, a tots els regidors i alcaldes i gent que treballa a l'ajuntament, secretaris, tècnics, etc., per part de Prioritat i del Consell Comarcal, una miqueta el pla de gestió i explicar una miqueta en quin moment de la candidatura s'està, no? Perquè tothom conegui realment la importància de la implicació dels ajuntaments, el que dèiem abans. Jo penso que és vital que els ajuntaments ho tinguin clar i s'impliquin plenament. I penso que en aquests moments aquestes explicacions que estan fent i que aquestes aportacions que es demana dels ajuntaments també, perquè en aquestes reunions també es demana que els ajuntaments aportin la seva visió de les coses, perquè així,
sí, això és molt important,
així se coordina molt millor tots els aspectes, i crec que va amb la línia positiva, perquè penseu que a final d'any s'ha de presentar el dossier, i un cop presentat el dossier al darrere s'ha de tenir un pla de gestió concret i clar, que és el que s'està fent en aquests moments, no?
Estem parlant, crec recordar que el que es va dir en la presentació d'aquest pla de gestió, la presentació de que s'aniria a explicar el pla de gestió, que era que els ajuntaments havien de demanar el fet de que vingui. Estem parlant dels 23 municipis de la comarca?
Bé, aquestes reunions es convoca al Consell Comarcal, perquè és realment l'organisme que aglutina tota la política de la comarca, per tant, són els abanderats d'aquest projecte. Prioritat és entitat que treballa, que ajuda, que col·labora, però qui realment ha de portar el projecte és el Consell Comarcal i els ajuntaments. Des del Consell Comarcal se va convocar a tots els ajuntaments que volguessin aquesta reunió, i dels 23 municipis hi ha hagut 22 que han respost negativament, han dit que no volen aquesta explicació. La resta, sí.
Estarem pendents d'aquesta recepció i de tot el que vagi
passant. Mirarem que aquests dos municipis doncs, també, d'una manera o altra, també s'impliquin en aquest projecte.
I ara que parlem de prioritat, vull dir, l'Agustí que més o menys està al dia de tot això, per de cara als oients, en quin moment estem? A l'Equador? Hem passat l'Equador?
No, a veure, estem un
compàs d'espera.
Estem un pas interessant.
Sé que en Pau me van dir que els papers estan a Madrid.
No, nosaltres sí, a veure, la candidatura de Prioritat ja està a la llista indicativa de Madrid. Sí. Vull dir, ja està a la llista indicativa. Per tant, vull dir, ja és un candidat ferm a Madrid.
Però ara ho ha de decidir Madrid presentar-ho, no?
Clar, després Madrid ha de decidir presentar-ho a la UNESCO,
vale.
Que és el següent pas, que això s'ha de fer, crec que jo, al març de l'any que ve.
I Madrid està amb bon rotllo?
Bastant per la labor, sí.
Bueno.
Està bastant per la labor perquè qui decideix això no són els polítics, sinó són els tècnics. I com que la candidatura, aquesta candidatura està molt ben feta, molt ben elaborada, i a més té una característica que no té pràcticament cap altra candidatura, és que aquesta candidatura ha nascut des de la base, ha nascut des de la gent, i després les institucions s'han implicat. I normalment passa al revés, és a dir, en totes les candidatures de l'UNESCO normalment el que passa és que va des de dalt, és a dir, hi ha algun il·luminat d'una institució que diu, podríem fer això, i la gent s'ho pren així, ara què vol aquest, no? En canvi aquí va al revés, no? des de la base i anar pujant fins a dalt, no? I això penso que és un moviment social molt interessant.
Perfecte.
Estarem pendents, ara repeteixo, no, però, estem en compàs d'espera.
Sí, no, perquè ara, després d'aquestes reunions als ajuntaments, a partir de mes de setembre i octubre, se faran als pobles, a la gent, també, eh? Perquè penso que és important que la gent també sàpigui i s'hi pugui implicar també.
I quan Madrid, suposadament, ho presenti a la UNESCO, quan se sol trigar? Amb temps, amb mesos?
Un any, pot ser dos.
Sí, podria ser que en un any i mig tinguéssim el patrimoni de l'humanitat, amb dos anys.
Podria ser que el 2018
tinguéssim.
Sí, o 2000, no, 2017 no.
Seria molt bona notícia.
Però, si no tinc mal entès, i si no corregis-me, Agustí, no és allò de Madrid diu i la UNESCO automàticament,
no.
Hi ha una defensa de la candidatura davant de no sé si dir-li tribunal o
Hi ha una comissió d'experts, evidentment, no, i que més i venen per aquí a comprovar que això que tu has dit en el dossier,
sí,
és cert,
sigui veritat.
Perquè, veure, hi ha hagut candidatures
rechaçades
d'altres llocs que els han dit que no, que aquella candidatura de la Joana pot ser, no?
Sí, sí.
I, per exemple, de llocs tan importants com la Rioja, per exemple. La Rioja se li ha denegat. Per què? Perquè no té els requisits necessaris.
Quan diem requisits és perquè el que van plantejar i el que van veure era diferent, o...?
Agustí, o això, o és que realment... La realitat no és el que es vol que sigui el patrimoni mundial.
Què trobes més possible, més factible? Que es faci la carretera, les obres de la carretera de Falset a Mura, o que el Priorat sigui declarat?
Aquí hi ha molta malícia.
Ara m'estàs posant l'espai a la paret. Això és una punyalada trapera.
No, home, no, però faig una idea més bona de les intencions.
Aquí hi ha molta malícia.
No, home, mira, jo quasi que creuria més en la candidatura, sí, ja t'ho diré. Sí.
Malíssim.
Els periodistes, Agustí, els periodistes som així.
Sí.
No, però amb la més bona de les intencions.
No. Eh? Jo també t'ho dic.
Ficar la gent de l'espai a la paret és la vostra feina.
Doncs vinga, ara castigarem el Marià i li preguntarem per com estan les coses per la capital del Baix Camp, perquè potser no tant a nivell polític Reus ja no està tan als titulars, però a nivell esportiu sí. I aquí el tema és... Sempre que passa, ja sigui Reus o Tarragona, aquí ja em permetràs que obri una mica el camp, hi ha la qüestió aquesta de que s'aconsegueixin grans èxits esportius, el Reus jugarà a la segona divisió, i veus com no van a buscar, o no es crida o no s'incentiva que des de comarques properes com la nostra puguin entrar o es puguin sentir, participar, sempre més l'expressió del sentiment d'equip. Per què deu ser això, Maria? Que estem massa lluny una altra vegada?
No, home, a mi em costa...
Home, lluny, estem a 20 minuts, eh?
Sí, no, és això. De lluny res, no? Home, a mi em costa que... Bueno, a Reus passen, primer de tot, a Reus passen moltes més coses que no que el Reus jugui a segona divisió, però sí que és un tema destacat. A mi em costa que Falset i el Priorat hi ha aficionats al Reus, no? No sé si això entra dintre o entrarà dintre d'una línia d'estratègia de cara al Reus deportiu, perquè el que sí que doncs es troba en una nova dimensió que es multiplica per 7, per 8, complement tot. Des de la qüestió econòmica, sí que rebran molt més diners per part de la Lliga per estar a segona divisió, però tot també doncs, les despeses es multipliquen,
sí, clar.
Els sous, retribucions, després obres, tot i que algunes d'aquestes obres doncs vinguin financiades pel consistori, ja que les instal·lacions del Reus a l'estadi municipal és municipal. No ho sé. Jo me recordo que fa uns anys l'actual president, el Llastarri, quan ho va ser en una altra època, ja va fer... Ja trucava portes a pobles. O sigui que anava sobretot a pobles del Baix Camp, eh? O sigui, va anar a Riudoms, a Borges del Camp, o sigui, agafava l'equip i un cop a la setmana l'entrenava a les instal·lacions esportives d'aquell poble, no? No ho sé, el que sí que és cert que home, doncs estaria molt bé. A partir d'aquí, doncs, si es formessin penyes del Reus Deportiu aquí a Falset o a Porrera, Per cert, felicitats també al Porrera, perquè doncs ha fet una temporada
espectacular,
magnífica. Doncs perfecte, no? Tot això acompanyat amb també amb un àmbit social i econòmic, que es parla també de que el fet del que està el Reus Deportiu a segona divisió també comportarà millores econòmiques en temes d'empreses i en temes d'hostaleria i en temes de restauració i altres aspectes. En aquest sentit, per exemple, cal destacar que ja la Federació Espanyola de Futbol té un contracte amb la cadena hotelera ENEAC, i a Reus hi ha ENEAC, per tant, doncs, ja hi ha un establiment que rebrà doncs, aquest favor pel que el Reus doncs, estigui a segona divisió. No ho sé, hi ha molta feina, estan contents, estan satisfets. Sí, també cal dir que s'haurà d'arreglar aquesta divergència o aquesta mena de litigi que encara doncs, hi ha entre el consistori reusenc i els directius del
sí,
Reus Deportiu.
Es va parlar que fins i tot quan van aconseguir l'ascens que el Reus no aniria a l'Ajuntament quan gairebé tots els equips passen, quan aconsegueixin un èxit d'aquestes característiques, van als respectius consistoris. A Reus es va arribar a dir que no hi hauria pas per l'Ajuntament. Que pot semblar una cosa petita, però
no,
clar, veus hasta a quin punt hi ha un enfrontament entre la direcció del Reus i l'Ajuntament.
Que les relacions doncs, no estan en un bon moment, però també doncs, estan condemnats a entendre's. No? El fet d'estar a sobredivisió implica posar al lloc moltes coses. L'ampliació del camp, les normes de la federació diu que el camp ha de tenir un mínim de 6.000 espectadors, actualment el Reus en té 4.500, sí que hi ha dos anys per habilitar aquesta millora, però també doncs, s'està pensant en fer més obres. Però insisteixo que no tot és futbol, per sort no tot és futbol, i home, ara començaran doncs, les festes de Sant Pere, i en aquest sentit cal dir que l'alcalde de Falset encendrà la tronada. No sé si sabeu vosaltres això.
No, primícia.
No, primícia s'ha fet d'això, però em sembla que l'alcalde de Falset sí que encendrà una de les tronades de Sant Pere de Reus.
La setmana que ve esperem tindre l'informatiu de Ràdio Falset i ja li preguntarem a veure com ha anat aquesta invitació del consistori reusenc. Abans d'acabar, tenint en compte que segurament ja no ens veurem tots tres i que la setmana vinent hi ha unes eleccions, us haig d'acabar demanant una miqueta de
lo bon,
porra
lo bon no es demanes.
del que pot passar el proper diumenge. Com creieu que pot acabar? Primer, si creieu que els resultats permetran que hi hagi una formació de govern, i quin color tindrà? Vermell o blau?
No, jo quedarà molt, molt similar a la del 20 de desembre. Uns pujaran 3 diputats, els altres es baixaran, però l'alternança serà igual. O sigui, no hi haurà cap partit majoritari, tornarà a haver bufetades per formar govern. I tornarà a ser molt difícil formar govern.
Però hi haurà govern una mica al final.
Tinc les meves dubtes. Jo ho trobo molt, molt... Després del que s'estan dient, ho trobo molt difícil.
Jo penso com el Miquel, Jo... És que serà molt semblant, crec, no? Potser, no sé, atenent aquestes enquestes que indicaven que Podem estigui en segon lloc, superant els socialistes,
sí,
no ho sé. Jo també aprofito per dir que estic desinflat completament cap a aquestes eleccions de l'estat espanyol. No tinc... O sigui, em mou més ara a votar per una idea, ja sé que això pot ser el seu risc, no? El seu perill, no? Que un líder polític, a mi, en aquests moments.
O sigui, Maria Almonès també creu que pot ser que no hi hagi... que tornem a estar sense govern. 6 mesos més, a veure què passa, a veure...
Sí.
Agustí Massip.
Bueno, una cosa és el meu desig i l'altra la realitat, no? Però, en principi, jo diria que aquí hi ha un factor molt important, que és els vots del PP. Jo crec que això és molt important. Si el PP no tingués els vots, la majoria de vots, jo crec que hi hauria una... Jo penso que hi haurà govern. Hi haurà un govern de coalició...
Bueno, per fi, algú
perquè Espanya,
que...
Espanya
no, són opinions,
no
bé,
es pot permetre el luxe d'estar un any sense govern perquè és massa...
Bèlgica van estar dos,
No, però Bèlgica hi ha belgues i Espanya hi ha espanyols, que és molt diferent. Vull dir, canvia, la cosa.
Sí, això és veritat.
Llavors jo crec que més d'un mig any sense govern no es pot estar, perquè bueno, llavors... la gent veuria que és innecessari el govern. I aleshores, clar, quan la gent veu que és innecessari el govern...
I tu de quin color el veus, el govern?
Que jo, jo el veig entre taronja i vermell, una barreja, no sé quin color sortirà, entre marró de caca, surt, alguna cosa així, no?
Home, doncs, sí, estem en l'edat infantil.
Vols dir que els socialistes acabaran pactant amb Podemos?
No, el taronja Ciutadans.
Amb Ciutadans.
Amb Ciutadans. Però, amb Ciutadans. Però tornarem a estar igual, no tindran la majoria.
Però potser sí, jo què sé.
Bueno, jo no ho veig
jo que sé, jo no ho sé.
No, però, no, no perquè no estiguin d'acord, ho veig perquè no tindran suficients vots.
Bueno, és que si no tenen suficients vots no podran governar, però jo penso que, si, jo penso que hi haurà un govern de coalició. No sé quina coalició. I he dit que depenia molt dels,
home, vots, està bastant clar, no?
Dels vots que tingués el PP. Eh?
Que hi haurà un govern de coalició. Penso que tothom ja ho té molt clar i molt sí, assumit, és, tot i el que diguin els diferents candidats.
És que no hi ha cap més, vull dir, no hi ha cap més opció.
Bueno, però, podria passar també, també podria passar, que el Mariano Rajoy últim moment s'apartés, llavors podria haver un govern...
PP-PSOE.
Sí.
Com va fer el Mas a última hora.
Retirar-se. Exactament, correcte.
Sí, aquesta possibilitat jo alguna vegada no l'he pensat. No, jo tampoc la descarto.
Mirant...
No obstant, jo una miqueta com Marià, me rellisquen bastant.
No, sí, sí, aquesta és la percepció que es té, tot i la importància, tenint en compte que l'estat espanyol fa 6 mesos que no té, que deia, no té govern.
És el que jo deia al començament, és a dir, penseu que nosaltres, els que estem aquí, en aquesta taula, i la majoria, la gran majoria dels nostres oients, resulta que estan, han de decidir un de Convergència, un d'Esquerra, un de Podem, un de Ciutadans. No estem decidint això, nosaltres. Un.
Però amb la veritat que estan els números, Agustí, això és molt important. Miro la,
sí, sí, sí.
El tracking que fa Gesop de dia a dia, i és que a dia d'avui la foto que hi ha, espera, és que tornem a estar igual
aniré, l'altra vegada. Jo aniré a votar perquè no guanyi segons qui.
Jo també, això ho tinc claríssim, sí. Que aniré a votar.
Sí, val? Sí, correcte.
Ho tinc claríssim, això.
I és el que crec que hauríem de fer tots, anar a votar. Ja sé que hi ha molta desídia per la política, està molt cansament, però hi hauríem d'anar tots.
Veurem què passa, estarem pendents la setmana que ve en l'última tertúlia, justament ens agafen jornada de reflexió, però estarem aquí pendents del que pugui passar. Ara toca agrair al Manier Bonet, al Miquel Jardí i a l'Agustí Massip que hagin participat en aquesta tertúlia amb certa alegria. Es nota que estem a l'estiu, es nota que ens toca més el sol, perquè hi ha molt més...
Sí, però avui fa una mica de...
Fa una mica de frescor. Estem a la primavera, això ho sentia aquesta setmana del temps. Ens pensem que estem a l'estiu perquè fa molta calor, però no oblidem que fins al dia 21 aquí estem a la primavera. Gràcies a tots tres i la setmana que ve, es repeteixo, tornem amb la darrera tertúlia de la temporada. Adeu.
Adeu. Adeu.